La programació habitual de Catalunya Ràdio, 3Cat Info, ICAT, Catalunya Música i 3Cat queda alterada per la convocatòria de la vaga parcial de 10 minuts dels treballadors i treballadores de la CCMA-SA.
La mama em va dir fins on arribi fill. Tot em sembla poc i res em treu la son. Però estic molt tranquil amb el quil al 0822. El teu nom en l'esquela o a la portada del diari. Un boig és un boig fins que el geni demostra el contrari. Si tens la visió, ves de cara, ves la meta clara i que diguin que no, que li donin a tot. Per tot, per fer el que fas i vestir com vols. En aquesta vida no sempre són flors. Sovint problemes al lot. Abraça'm bé, no m'abracis fort. Sigues el meu far, sigues el meu port. Tinc pors, com tu, com aquell, com tots. Quants cops he intentat el meu millor esforç. Vigila el que fas, la vida gira i on acabaràs. Les coses que llences a l'aire acostumen a caure més velocitat.
tota la vida fallant i ara estic preparat per quan arribi l'encert.
La programació habitual de Catalunya Ràdio, 3Cat Info, ICAT, Catalunya Música i 3Cat queda alterada per la convocatòria de la vaga parcial de 10 minuts dels treballadors i treballadores de la CCMA-SA.
Si no hay fuerza sacaré la energía que necesite para estar bien. Tanta temps voltant pels carrers, hem après a valorar les coses petites també. Jo estic molt tranquil amb el que he aconseguit. La mama em va dir fins on arribis, tio. Tot em sembla poc i res em treu la sort. Jo estic molt tranquil amb el temps, el que no vull
tancar. Jo estic molt tranquil amb qui sóc, jo no estic. La mama
la nena estimava en riu. Graus tocant i me pego on em xucant. Quan em busquen va pujant a l'ego, no és per tant, perquè sempre va enreda i l'enreu.
Vet aquí un fet lamentable d'una lògica infernal. Com que m'has dit que m'estimes, jo ja no t'estimo igual. Una peça ja no encaixa, l'aire d'un perfum estrany. Com que m'has dit que m'estimes, jo ja no t'estimo tant, jo ja...
Si la nena m'estimava en res, però tu jugaves. Jo jugo malament, no tinc estratègia, no tinc pla, la gent em fa mal i jo faig mal a la gent. Quan el joc s'acabi podré dir que no perdo mai.
Som com boles de billar, xocant, xocant. Quan una arriba a l'altra roda, una altra banda. Si enredes a un 1 contra 1, et driblo, aixeco el cap i et supero. Paneta amb algú. És el meu talent. M'inflo com un globus aerostàtic i volo. Quan m'estima la gent, mira'm allunyant-me, dic hola, allunyant-me.
Si la nena m'estima, m'enredo. Blaus cocanit, me pego, anem xucant. Quan em busquen va pujant a l'ego.
Jo ja no t'estimo tant. Jo ja no t'estimo tant. Jo ja no t'estimo tant. Vet aquí el principi tràgic d'una ciència ancestral. Com que m'has dit que m'estimes, jo ja no t'estimo igual. Una peça ja no encaixa, l'aire d'un perfum estrany. Com que m'has dit que m'estimes, jo ja no t'estimo tant.
Perduts a una masia enmig dels girassols, una taula ben llarga i els amics a prop. Era això, era això. Sempre volem massa i necessitem poc. Amb un vi natural, amb un vinya del
La programació habitual de Catalunya Ràdio, 3CAT Info, ICAT, Catalunya Música i 3CAT queda alterada per la convocatòria de la vaga parcial de 10 minuts dels treballadors i treballadores de la CCMA-SA.
Més d'un milió de migrants han sol·licitat la regularització. A Catalunya seran més de 200.000. Bon dia, són les 2:10. Comencem amb 10 minuts de retard per la vaga que fan avui de 10 minuts, vaga parcial dels treballadors de Catalunya Ràdio.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
El procés de regularització extraordinària de persones migrants a Espanya acaba avui i els càlculs que fa el govern espanyol són d'un milió de persones que han fet la sol·licitud per regularitzar la seva situació, una xifra que supera, i de molt, la que havia previst el mateix govern, que era de 500.000, Natàlia Ramon.
I per això Pedro Sánchez ha defensat la mesura com a molt necessària i ha anunciat 500 milions d'euros destinats a la integració de totes aquestes persones al món laboral i a la formació professional.
A tot això, el Tribunal Suprem obre la porta a enviar aquest procés de regularització a la justícia europea. Madrid, Dani Sainz de Aja.
El Tribunal dubta del seu encaix amb la nova política comunitària d'immigració i asil, però el govern espanyol assegura que la regularització s'ha fet seguint el dret europeu. Per Pedro Sánchez és una de les fites del seu govern, una política que contraposa amb el tancament de fronteres d'alguns països o la prioritat nacional de Vox. Per això, un cop culminada la fase de sol·licituds que ha superat totes les expectatives, el president espanyol anuncia un pla d'integració que preveu mesures de mobilitat laboral o d'aprenentatge de llengües oficials com el català.
Las más de 1 millón de solicitudes presentadas demuestran hasta qué punto era necesario este reconocimiento de derechos y de responsabilidades.
A tot això, avui, declaració al jutjat de Martorell de la terapeuta de la família d'Isaac Andic, el fundador de Mango, que va morir a Montserrat l'any 2024. També declaren avui la vídua i dos excursionistes. Jutjats de Martorell, Marta Vallès, bon dia.
Bon dia, doncs la terapeuta acaba just de declarar fa uns minuts, estem pendents de la seva sortida. És un testimoni clau, la jutgessa vol saber si pot tenir alguna implicació en la mort d'Isaac Andic. Ja han marxat dels jutjats els excursionistes que han declarat que van trobar Jonathan Andic just després de la caiguda del seu pare, han estat de xoc. La vídua d'Andic també espera per declarar davant la jutge.
El director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, ha defensat al matí de Catalunya Ràdio la investigació de la policia catalana davant les crítiques d'un pèrit contractat per la defensa.
És a dir, aquí no hi ha decisions ni d'un mosso, ni d'un caporal, ni d'un sergent. Són decisions en equip, i no només del cos de Mossos d'Esquadra, sinó en el marc d'una investigació judicialitzada, on la direcció correspon al jutge i on també té la seva participació el fisc.
I a Veneçuela continuen les feines de rescat de persones, tot i que 6 dies després dels terratrèmols la possibilitat de trobar gent en vida ja són escasses. Enviat especial a La Guaira, la zona zero dels terratrèmols. Joan Biosca.
Sí, però d'entre les runes encara es treuen persones en vida. Aquí a Veneçuela també, entre els supervivents, por ara a possibles epidèmies i crisis sanitàries.
I tornant a la Mediterrània, el mar bat rècords de temperatura per un mes de juny. En alguns indrets s'arriba a 8 graus més de temperatura del que és habitual i a la costa catalana l'aigua ja està 2,6 graus per sobre de la mitjana aquest mes.
Són dades del Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani que espera el pitjor per al mes d'agost. Samira Codallar, coordinadora de l'àrea de climatologia i meteorologia.
Temperatures molt elevades per a finales de junio y especialmente relevantes porque justamente el Mediterráneo todavía no ha alcanzado su máximo térmico anual, que suele producirse en el mes de agosto.
I a la cultura, el festival grec ja ha començat. Ho va fer ahir a la nit amb l'òpera de Tres Rals, de Bertolt Brecht, dirigida per Marta Pazos i amb direcció musical de Dani Espasa.
Una estrena que també va suposar l'inici de la 50a edició del Festival de Barcelona.
Tot plegat en dia d'EGM, per tant, dia d'audiències a la ràdio, i ens hem de felicitar. Catalunya Ràdio acaba la temporada amb 672.000 oients, retalla diferències amb RAC1, que és líder. Nosaltres, els del Catalunya Migdia, us donem les gràcies, perquè ens heu convertit en l'informatiu més escoltat del país. Aconseguim en aquesta tercera onada 157.000 oients. I cap a tres quarts arribaran els esports, que vindran centrats per l'última hora dels partits de setzens de final del Mundial de Futbol i també per les novetats de mercat. D'una banda, en bàsquet, on Pedro Martínez, l'entrenador català, serà entrenador del Madrid les pròximes temporades, després que Madrid pagarà la seva clàusula de rescisió al València, que és el seu actual club amb el qual ha guanyat la Lliga. I també el dia en què hem tingut l'oficialització que Salma Parayuelo deixa el Barça, de futbol femení, no sabem on anirà, però no renovarà el seu contracte, que acabava precisament avui, 30 de juny. Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
Bon dia. Un camió avariat i un accident provoquen cua a la C32 entre Viladecans i Sant Boi en sentit Barcelona. Precaució, hi ha un carril tallat en aquest punt. També lentitud amb aturades a la C58 a Montcada i a la B20 a Santa Coloma, tot en sentit Trinitat, i comencen a carregar-se ja la Ronda de Dalt i la Litoral en tots dos sentits de la marxa.
I ens falta el temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Seguim amb la franja alta de les temperatures, eh?
Doncs sí, i a més amb una mica de males notícies. Per què? Perquè tenim una promesa, com a mínim en el pronòstic meteorològic, que és que aquest dijous i divendres baixen les temperatures. I efectivament ho faran dijous a primera hora del matí, ben poc a la línia de la costa i d'una manera més clara del prelitoral cap a l'interior i Pirineu. I el descens, finalment, tot i que serà marcat a muntanya, en zones elevades, no acabarà, per culpa de la inèrcia càlida que hi ha damunt del terra, de ser molt efectiu. Potser baixin 2-3 graus, en alguns llocs potser 4. I atenció, perquè a partir de dissabte tornarem a repetir alguns valors de 40 graus a punts del Pla de Lleida.
Gràcies, Francesc. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Passen 2:45. El govern espanyol anuncia un pla per integrar el més d'un milió de persones que han sol·licitat acollir-se a la regularització extraordinària de migrants a tot l'Estat. Amb un pressupost de 500 milions d'euros, es preveuen mesures per fomentar la mobilitat laboral i també les llengües oficials. Coincidint avui amb l'últim dia de presentar sol·licituds, el president espanyol Pedro Sánchez ha defensat la seva política migratòria per raons humanitàries, però també demogràfiques i econòmiques. Madrid, Dani Sainz de Aja, bon dia.
Bon dia. Per al govern espanyol, culminar el procés de regularització és una de les fites de la legislatura i avui Sánchez n'anuncia el següent pas, un pla dotat inicialment amb 500 milions d'euros per integrar les persones que s'hi han acollit amb tots els seus drets i deures, ha dit. Inclourà mesures per facilitar la mobilitat laboral segons les necessitats de cada territori i sector, però també per garantir l'accés als serveis públics, fomentar la convivència i promoure l'aprenentatge de les llengües oficials com el català.
Quienes llegan deben respetar nuestras leyes, aprender nuestras lenguas oficiales, compartir los valores democráticos que nos definen. Integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad.
Davant dels discursos d'odi, les polítiques de portes tancades o la prioritat nacional de Vox, Sánchez reivindica el seu model migratori, que defineix com a segur i endreçat, una política que justifica per coherència i humanitat, però també per necessitats econòmiques i demogràfiques.
Sin inmigración, España perdería un 19% de su producto interior bruto en 2050 y un 22% en 2075. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues por ejemplo, que 90.000 bares tendrían que bajar la persiana, que 50.000 aulas de primaria y secundaria se quedarían sin alumnos y sin alumnas, que desaparecerían en torno a 220.000 explotaciones agrícolas, por tanto, una de cada tres.
Per a Sánchez, la prova de l'èxit del procés de regularització és que s'han superat les expectatives. A falta de tancar les xifres definitives els pròxims dies, el govern espanyol parla de més d'un milió de sol·licituds a tot l'Estat que s'hauran de resoldre en els pròxims tres mesos. A Catalunya s'han superat les 200.000.
Regularizar no és mirar hacia otro lado.
Però justament avui, deia Dani, el Suprem ha obert la porta a portar el procés de regularització a la justícia europea.
Sí, el Tribunal té sobre la taula recursos de diverses comunitats autònomes del PP contra la regularització. Abans de resoldre'ls, pregunta a les parts si cal consultar al Tribunal de Justícia de la Unió diverses qüestions que podrien entrar en conflicte amb el Pacte Europeu de Migració i Asil. El Suprem dubta, per exemple, si una persona amb un ordre de deportació pot regularitzar la seva situació acreditant només una estada temporal a Espanya o si un estat membre pot impulsar una regularització massiva per una decisió política. Des del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions envien un missatge de tranquil·litat i asseguren que tot el procés s'ha fet d'acord amb el dret europeu, com també ha defensat la ministra Elma Saiz.
Regularizar no es mirar hacia otro lado, es dar seguridad jurídica, es combatir la economía sumergida y la explotación laboral, es reforzar nuestro estado de bienestar y sobre todo es reconocer una realidad que ya existe para convertirla en una oportunidad compartida para todos.
Anem que al maig el Suprem ja va descartar suspendre cautelarment el procés de regularització. Ara deixa la porta oberta aturar la resolució dels expedients, però el govern espanyol descarta que això afecte les persones que ja han obtingut un permís provisional.
Gràcies, Dani Sainciaja, des de Madrid. Mentrestant, aquí a Catalunya, la terapeuta de la família Andí, que ha comparegut aquest matí davant la jutge de Martorell que porta el cas de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, i que investiga el seu fill, Jonathan Andic, com a presumpte autor dels fets. La jutge considera que el testimoni de la terapeuta és clau per aclarir si hi va haver la influència de terceres persones. Aquesta és la primera de les tres jornades de declaracions previstes aquesta setmana. Avui també han testificat els dos excursionistes que van trobar el fill d'en Dick després de la caiguda del seu pare i que afirmen que Jonathan en Dick estava en estat de xoc. Als jutjats de Martorell tenim José Antonio Rodríguez i Marta Vallès. Bon dia.
Hola, bon dia. La declaració de la terapeuta s'ha allargat més de dues hores, prop de dues hores i mitja. És un testimoni clau. La jutge vol investigar si pot haver terceres persones implicades en la mort d'en Dick. En aquest sentit, es recullen a la interlocutòria missatges que aquesta professional es va creuar amb Isaac en Dick i el seu fill per mirar de millorar la relació entre tots dos. També que hauria pressionat el fundador de Mango perquè donés al seu fill diners, l'herència en vida. De moment, desconeixem el contingut de la seva declaració, que, com dèiem, ja ha acabat. Sí que ha transcendit el que han dit davant la jutgessa els excursionistes, els primers que van trobar Jonathan en Dick just després de la caiguda del seu pare. Segons fonts judicials, han explicat que el jove estava en xoc, afectat i bloquejat. Era el 14 de desembre de 2024. Després de la declaració de la psicoterapeuta, és el torn de la seva germana, que també hauria participat en algunes de les sessions de teràpia entre pare i fill. I dins els jutjats espera el seu torn la parella del fundador de Mango, Estefania Nuz. Va ser la primera persona a qui Jonathan Andic va trucar després de la caiguda del pare, fins i tot abans de connectar amb el 112, amb els serveis d'emergències, per demanar ajuda. Previsiblement, la jutgessa li preguntarà pel contingut d'aquesta trucada que fins ara no ha transcendit. A més de prendre les primeres declaracions avui als testimonis, la jutgessa del cas ha demanat també a la policia científica una reconstrucció de la caiguda mortal. Els Mossos mantenen que no va ser un accident i recordem que Jonathan Andic està imputat per un homicidi. El van detenir al maig i està en llibertat després de pagar la fiança d'un milió d'euros. Aquesta setmana també hauran de declarar les filles d'Isaac Andic, la secretària i el conseller delegat de Mango, entre d'altres testimonis.
Doncs precisament sobre aquest cas, la mort d'Isaac Andic, el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha defensat aferrissadament la investigació dels Mossos en aquest cas. Ho fa arran de les crítiques de Francisco Marco, el detectiu de Método 3 i part de la defensa del principal sospitós de la mort del magnat, el fill Jonathan Andic. Mònica Mas.
Sí, fa uns dies el detectiu en declaracions a Catalunya Ràdio havia acusat el mosso responsable de la investigació de la mort d'Isaac Andic de falsejar proves i de fer una caça contra Jonathan Andic, principal sospitós de la mort del seu pare durant una excursió a Collbató al desembre del 2024. Josep Lluís Trapero, en una entrevista també el matí de Catalunya Ràdio, ha sortit en defensa de la gent i de tot el cos dels Mossos d'Esquadra.
És a dir, aquí no hi ha decisions ni d'un mosso, ni d'un caporal, ni d'un sergent. Són decisions en equip i no només del cos de Mossos d'Esquadra, sinó en el marc d'una investigació judicialitzada, on la direcció correspon al jutge i on també té la seva participació el fiscal. Jo crec que van ser doncs, unes declaracions molt desafortunades, no una mica, no, molt desafortunades, injustes.
El responsable dels Mossos admet un increment dels delictes relacionats amb la violència contra les persones, tret dels homicidis. En canvi, diu, milloren les xifres relacionades amb els delictes contra el patrimoni.
Tenim problemes, sí. Precisament en el que no anem a pitjor, diguem-ne, que millorem en els últims anys, és el dels homicidis, el més greu. Però en l'altre, en l'àmbit sexual, en l'àmbit de les lesions, de les amenaces, d'aquest punt d'ús de la violència, en aquí no millorem.
Trapero ha subratllat que el govern impulsa canvis legislatius per endurir la tinença d'armes de foc i del cultiu i tràfic de marihuana.
I d'un judici a un altre, perquè l'Audiència de Barcelona retira les peticions de penes de presó als exconsellers Vergés i Argimon en l'inici del judici pel retard en la vacunació dels cossos policials estatals durant la pandèmia. Avui s'ha celebrat la primera sessió d'aquesta causa, on la cúpula de salut s'enfronta a 12 anys d'inhabilitació. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
Primer dia de judici i primera victòria per a la cúpula de salut durant la pandèmia. Arran de les qüestions presentades pels advocats de la defensa, el tribunal ha ratificat que els sindicats de policia exerceixen d'acusació popular, no particular, com ells defensaven, i per aquest motiu, en aplicar la doctrina Botín, marcada pel Suprem, els càrrecs de presó han caigut. Sentim els advocats Olga Tuau i Joan Riba.
Los términos utilizados por el legislador en este artículo vienen a cerrar la puerta a las acusaciones populares para ellas solas, cuando se trata de delitos contra bienes jurídicos personales, sostener la acusación.
La doctrina del Tribunal Suprem doncs ja deixa fora de l'àmbit d'aquest judici oral el suposat delicte contra els treballadors. Per tant, només es fa pel delicte de prevaricació.
Es mantenen, però, els 12 anys d'inhabilitació que demana la Fiscalia per presumpta prevaricació per haver paralitzat i retardat la vacunació dels policies nacionals i guàrdies civils respecte a altres cossos de seguretat, com els Mossos d'Esquadra. Segons Ivonne Domínguez, portaveu nacional del sindicat Geopol, el retard va ser intencionat i seguint motius polítics.
Todavía veníamos de esa marejada del procés y se entendía que Policía Nacional y Guardia Civil eran cuerpos de represores del Estado y se quería dejar fuera.
El judici s'allargarà fins a mitjans de juliol. Demà sentirem el testimoni dels càrrecs policials i la setmana que ve de les autoritats sanitàries. A partir del 10 de juliol serà el torn dels acusats.
D'aquí a 4 minuts seran 2:45 de la tarda. Fem una pausa i de seguida anem a Veneçuela.
Catalunya migdia.
Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
Viu un mega a prop al partit amb el mega estalvi d'un 15% en tots els televisors LG, Samsung i TCL de 48 polzades o més, vas canviable en un cupó que et dona per molt. Fins al 5 de juliol.
No et perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
Fins al 31 d'agost arriben les rebaixes més esperades. Les rebaixes del Corte Inglés. En moda tenim totes les peces clau de la temporada. Per home, dona i nen. En esport, tot el que necessites per estar en forma. I llar, bellesa, cultura... Les rebaixes del Corte Inglés. A la botiga, web i app.
Joan, demà hem d'anar a Igualada.
I
després a ca la meva mare, Olot.
Mm-hmm.
Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
Molt bé.
Arribarem a tot?
El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
672.000 oients ja diuen jo escolto Catalunya Ràdio.
Són dades de l'últim estudi general de mitjans.
Els principals programes de Catalunya Ràdio tanquen la temporada amb creixements d'audiència.
Són les 6.
El matí de Catalunya Ràdio tanca la millor temporada des del 2018-2019.
Moltes gràcies, molt content.
El suplement,
sí, sí, la veritat,
el tot costa
molt
i el tot gira aconsegueixen la millor temporada de la seva història. El Catalunya Migdia és l'informatiu líder a Catalunya.
Moltes gràcies a tots els que esteu a l'altra banda.
La tarda fa la seva millor dada d'audiència des del 2005.
A la millor hora del dia.
El diumenge, el Catalunya Migdia i un restaurant caníbal a Berlín
sempre convida els seus clients.
Són líders en la seva franja. La Renaixença tanca la temporada amb la seva millor dada d'audiència.
Oh, sí, em fa molt d'il·lusió.
I a més, tornem a ser líders en podcast.
Moltes i moltes gràcies per seguir-nos fent confiança.
Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.
Catalunya Migdia.
D'aquí un minut seran 2:15. A Veneçuela, els equips d'emergència i els voluntaris continuen treballant colze a colze entre la runa. Encara hi ha rescats en vida, però a mesura que passen les hores, les possibilitats de trobar més supervivents disminueixen i les tasques se centren cada vegada més en la recuperació de les víctimes. Ens explica l'última hora des de Caracas, en Joan Biosca.
¡Vamos, Luis, que sí viene! ¡Hey! ¡Ayuda!
¡Aquí!
¡Ayuda! ¡Vete! Suave, Luis, suave. Vamos, que estàs afuera.
Els ja 6 dies dels dos terratrèmols, escenes de rescat agòniques i dramàtiques com aquesta que sentíem són el motor dels voluntaris veneçolans que gairebé literalment amb les ungles remouen pedres, roques i runa. Un fill d'uns 40 anys treia literalment el seu pare de sota d'un edifici, es ficava sota terra com una formiga per salvar-lo d'una manera dramàtica. Però els morts són ja més que els vius, explica el Carlos.
Pero desafortunadamente desde ayer no hemos encontrado personas con vida. Ya lo que estamos encontrando son cadáveres.
Els voluntaris han portat fins a la zona de la Guaira, la més devastada pels terratrèmols, quasi de tot de primera necessitat. Hi ha aigua, hi ha menjar, roba i aixopluc, però també senyal wifi per satèl·lit. Ho fa en Dani.
Es como una ayuda, mucha gente también lo está haciendo. Y tenemos el wifi gratis, la gente se conecta y bueno, y puede comunicarse con sus familiares, a lo mejor, mira, decir lo que está pasando y sacar a la luz la realidad de lo que puede estar pasando aquí en la zona.
Senyal wifi per satèl·lit gratuït per connectar víctimes, voluntaris i familiars.
Mentrestant, la xifra de víctimes mortals de nacionalitat espanyola s'eleva ja a 19, ho ha confirmat el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez.
Desgraciadamente, las cifras de fallecidos españoles en Venezuela se han incrementado, son ya 19 conciudadanos. Las cifras de desaparecidos siguen más o menos estables. En estos momentos son 131 españoles y 12 españoles que tenemos localizados bajo los escombros.
Álvarez també ha anunciat que demà sortirà cap a Venezuela a l'Hospital de Campanya de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional pel Desenvolupament. S'incorporarà als equips d'emergència que ja treballen sobre el terreny. La Fiscalia manté que l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, era al capdavant d'una operació il·legal per espiar l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas, i robar-li informació compromesa sobre la Caixa B del Partit Popular. El fiscal anticorrupció ho ha defensat en un dur informe en la recta final del judici del cas Kitchen, que s'està fent a l'Audiència Nacional. Tornem a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
Bon dia. El fiscal César de Ribas porta dies de les 10 del matí reforçant la seva tesi, que ha quedat blanc sobre negre que els acusats es van posar d'acord per impulsar conjuntament una operació il·legal i pagada amb fons reservats amb aquest objectiu.
Estaba dirigido a obtener información y documentación que pudiera resultar comprometedora para el Partido Popular y para sus máximos dirigentes y dirigida precisamente a boicotear, a obstaculizar aquella investigación judicial del caso Gürtel.
L'operatiu també buscava, diu el fiscal, les gravacions que Bárcenas deia que tenia Mariano Rajoy parlant de la Caixa B, tot per protegir els dirigents del PP. De Ribas ha donat total credibilitat a les anotacions de les agendes de Villarejo, on parla, per exemple, de la captació del xofer de Bárcenas, i ha atorgat molt pes a una prova per ell determinant per situar l'exministre perquè manté la petició de 15 anys de presó al capdamunt de la trama. Són els missatges que l'exministre va enviar a Francisco Martínez, del seu ex número 2, parlant de les funcions del xofer un cop captat. Uns missatges que la seva mà dreta va portar 6 anys més tard davant notari.
Desde luego se trata de mensajes de contenido absolutamente incriminatorio. Tanto es así que Francisco Martínez no solo los conservó para poder utilizarlos cuando tuviera por conveniente, sino que además procedió a su protocolización en el correspondiente acta notarial.
El fiscal ha menystingut la versió dels acusats que van dir que l'operació era legal per buscar els diners de Bárcenas a l'estranger. Ho desmunta. Diu que no van tenir cap interlocució ni amb l'UDEF ni amb el jutge que ja investigava aquests fets. Encara falten els informes de la resta de les parts. El judici quedarà vist per a sentència a finals de juliol.
Passant 3 minuts de 2:15 de la tarda, el Ministeri d'Hisenda torna a publicar la seva llista de morosos. Són més de 5.800 persones i empreses que, quan va acabar l'any 2025, devien a l'Agència Tributària Espanyola més de 600.000 euros cadascun. En total, acumulen uns 15.400 milions d'euros impagats, Jordi Canal.
La llista publicada avui inclou la cantant Isabel Pantoja, el presentador Bertín Osborne, l'actriu Pat Vega o l'exfutbolista Arda Turán. També hi apareix l'empresari hoteler i expresident del Barça, Joan Gaspar. Tots ells repeteixen el llistat perquè ja hi figuraven el 2024. N'havien sortit i ja han tornat a entrar la presentadora Patricia Conde i el col·laborador televisiu Kiko Matamoros. Un miler dels morosos són persones físiques. La resta es tracta d'empreses, moltes en procediment concursal. El nombre total de deutors s'ha reduït lleugerament respecte al 2024. Són uns 150 menys, mentre els imports impagats han crescut un 12%.
I no deixem de parlar de diners, en aquest cas, però, de les hipoteques que paguem tots plegats, perquè l'Euríbor, després de 3 mesos de pujades, aquest mes de juny s'ha estancat.
Ha quedat el 2,8% de mitjana, si ho comparem amb fa un any, però encara està molt més car. Per això, qui revisi ara la seva hipoteca, en el cas de les variables, haurà de pagar més. Per una hipoteca de les més habituals, l'increment seria d'uns 70 euros al mes o d'uns 800 euros l'any.
La temperatura del Mediterrani bat rècords per un mes de juny amb anomalies de fins a 8 graus de temperatura. Els experts alerten dels efectes que això té per als ecosistemes marins, però també per les condicions meteorològiques, perquè amb un mar tan calent, les probabilitats de fenòmens meteorològics extrems es multipliquen, Montse Poblet.
El mapa de temperatures de la superfície del mar que publica el Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani està tenyit de taronja i de vermell. Els colors retraten situacions excepcionals per un mes de juny, com aquesta que ens descriu Samira Codayar Pardo, la coordinadora de la seva àrea de climatologia i meteorologia.
En la zona del sur del Golfo de Genoa, en los últimos días, lo que hemos observado son anomalías de hasta 8 grados, lo que son las escalas de color que de manera normal nosotros utilizamos en referencia para nuestros mapas, no son suficientes para observar esta anomalía.
A la costa catalana, la superfície del mar ja està 2,6 graus per sobre de la mitjana d'aquesta època. L'última mesura presa a l'Estartit és de 23,7 graus, la segona temperatura més alta registrada un mes de juny, després dels 24 graus i mig de l'any passat per aquesta època. Montse Busto, tècnica de l'equip de canvi climàtic del Meteocat, ens parla dels efectes que un mar tan calent pot provocar a nivell atmosfèric.
Si tenim una massa d'aire que l'entona tancada, que és a Mediterrani, envoltada de muntanyes, que és com si tinguéssim una cassola que fa xup-xup, i arriba una massa d'aire freda, ja tenim els ingredients perfectes perquè existeixi algun fenomen atmosfèric que sigui realment complicat i amb repercussions importants.
Amb un mar tan calent augmenta la quantitat de vapor que hi ha a l'atmosfera i es creen condicions perquè a la tardor hi hagi tempestes extremes. També afavoreix que tinguem més nits tropicals i tòrrides, amb tots els efectes que això té per la nostra salut.
Tornem a la informació internacional perquè Qatar confirma que no hi haurà negociacions directes entre els Estats Units i l'Iran aquests dies. L'anunci, per sorpresa, d'ahir de Donald Trump va quedar desmentit a l'instant pel govern iranià i avui pel mediador. El viatge dels representants nord-americans, doncs, quedarà en unes converses de pronòstic difícil, Albert Manyà.
Sí, el portaveu de la diplomàcia qatariana ha avançat que no hi haurà una reunió directa de les dues parts. Els qatarians es reuniran amb Jared Kushner i Steve Witkoff per parlar de qüestions regionals com l'Iran o al Líban. Els mediadors també admeten contactes amb Oman per coordinar una solució al Estret d'Hormuz i garantir la seguretat al pas de vaixells. Sobre els fons congelats de l'Iran, Doha reconeix que no els hi han retornat encara i ho volen condicionar a la compra de béns humanitaris. Iran diu que demà ho abordaran amb els qatarians.
I a Sud-àfrica, el govern declara l'estat d'alerta i la policia desplega un ampli operatiu de seguretat. Tot això arran de les marxes convocades per grups anti-immigració que exigeixen la sortida dels estrangers en situació irregular al país, Xavier Vilà.
Sí, la jornada transcorre en un clima de forta tensió, amb carrers semibuits i nombrosos comerços tancats arreu, coincidint amb la data límit fixada pels manifestants perquè els migrants indocumentats marxin del país. Els concentrats denuncien que els estrangers els prenen la feina, impulsen la delinqüència i pressionen els serveis públics.
Hi ha massa corrupció, cosa que mostra que aquest govern nostre no es preocupa per nosaltres. Només demanem que marxin, així de simple, però no ho fan.
Han donat 600 milions a la policia per defensar-los, i no a nosaltres, que som d'aquí. N'estem cansats, d'ells. Ja n'hi ha prou.
Les dades oficials disponibles indiquen que dels 65 milions d'habitants de Sud-àfrica, uns 3 milions són immigrants, menys d'un 5%, una proporció, Òscar, relativament baixa comparat amb els estàndards mundials.
I tornem a Catalunya perquè tenim una nova crisi a les vinyes sobre una part de la collita de raïm d'aquest any que no troba comprador. Això està provocant l'angoixa dels viticultors que demanen solucions dràstiques, com ara ajudes per arrencar ordenadament vinyes davant la baixada del consum. Davant d'això, Unió de Pagesos ha convocat una mobilització pel dia 10 de juliol. Corresponsal al Penedès, Montse Gené Riba.
Aquest any les vinyes són plenes de raïm, però els contractes per comprar aquest raïm no acaben d'arribar i si ho fan és a la baixa, com lamenten dos viticultors, Jaume Domènech, de la JARC, i Josep Marrugat, d'Unió de Pagesos.
Em trobo, sobretot amb un celler, que hi pot haver una reducció d'això d'un 30%, depèn també de la varietat, però és un mal de cap molt important pels viticultors.
Ara ens trobem sobre una collita que podria estar normalitzada, però que arriba en un context de consum de vi i de demanda per part dels cellers, que ha baixat, i això fa que els cellers estiguin retallant la compra de raïm.
Els cellers també ho estan passant malament, com explica Joaquim Toses del celler Sumarroca.
Hi ha una preocupació molt forta perquè patim per vendre, cada cop costa més vendre, no?
Hi ha tot un canvi de tendència. S'ha perdut l'hàbit diari de prendre vi amb els àpats. El consumidor vol vins frescos, de poca graduació i productes de moda com els Aperol Spritz, i a més el consum en els joves va a la baixa.
Falten 20 minuts per arribar a les 3 de la tarda. A aquesta hora començaríem els esports. Ja sabeu que avui anem una mica tard perquè hem començat amb una vaga parcial dels treballadors de Catalunya Ràdio. Per tant, d'aquí a 5 minuts arriben els esports. Ara fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Senyores i senyors, bon dia.
La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència.
¡Hijo!
Simplemente demuestra la desesperación de un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
Jo havia cantat a l'Església de la Santíssima Trinitat a Sabadell.
Sí.
I, ostres, era davant del Sant Pare, no?
S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell, no era ella.
És veritat que la cara però estava rara.
Era Shakira o no era Shakira?
Jo estic segura que sí.
De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Catalunya migdia.
D'aquí a 4 minuts seran 3 quarts, d'aquí a 4 minuts arriben els esports, abans però la cultura. El festival grec ja ha iniciat la 50a edició amb l'òpera de Tres Rals de Bertolt Brecht, dirigida per Marta Pazos i en direcció musical de Dani Espasa. Aquest clàssic, que és una crítica marxista al sistema capitalista, té un repartiment de luxe encapçalat per Nau Albet, Miriam Mucles i Eduard Farelo. Marta Vives.
Ja és habitual que l'espectacle inaugural del grec sigui tota una declaració d'intencions. Per això aquesta òpera de Tres Rals de Brecht, amb mirada i estètica de Marta Pazos, té alguna cosa d'èpica, guerrillera i cap enfora. A la nit de l'estrena no hi han faltat les reivindicacions als polítics el dia que fan acte de presència a la platea, amb un, per exemple, Collboni torni al paral·lel a les vedets, però també de celebració de l'art, al teatre i als 50 anys del festival. Marta Pazos ho ha explicat així a Catalunya Ràdio.
Yo quería celebrar el oficio del teatro, ¿no? El oficio de las personas que nos dedicamos a la escena y lo mágico que es esto, que un arte de más de 2.000 años todavía siga en pie y siga congregando.
Aquest clàssic del cabaret més canalla, escrit entre guerres i que vol ser un missatge voraç contra el capitalisme i el nazisme, és en aquest muntatge espectacular en dimensions, escenografia i interpretacions on Nau Albet, de Màquina Balla, i Miriam Mucles com a Pauline són la punta d'una navalla que té l'orquestra en directe en el Fossa com a millor aliada. La 50a edició del grec ja ha aixecat el taló, amb xafogó i mosquits, però tota la grandiloquència de l'òpera de Courbet.
I de l'òpera a una pel·lícula.
Voy a vender la casa. ¿Estás hablando de mi casa?
Calle Málaga, amb Carmen Maura, dona aquest vespre el tret de sortida a la 8a edició de La Gran Pantalla, el Festival Internacional de Cinema de les Persones Grans de Barcelona. Avui també es concedeix el Premi Honorífic a l'actor Joan Pera en reconeixement a la seva trajectòria, Valeria Obreda.
Una trajectòria que passa pel teatre, el cinema i el doblatge. En declaracions a Catalunya Ràdio, Joan Pera assegura que el més important és no aturar-se.
anar al cinema, llegir un llibre. Això és molt important per a l'activitat mental. Aquest esforç convé molt que la gent el faci. A casa sempre ens hi podem quedar. La festa que representa anar a un acte social i cultural, aquesta festa no se la poden treure mai.
Una vintena de pel·lícules com Maspaloma, Siempre Vives o Vitoria, a més de 15 curts, serviran per reivindicar la dignitat, el desig i l'urgència de sentir-se vius dels més grans. Alfredo Cohen és el director de la gran pantalla.
Aquesta és una generació que va néixer i créixer amb el cinema, no? El cinema era com un ritual molt important i era un planazo. I jo crec que esto no se puede perder, que les pantalles individualitzades nos hacen mucho daño.
El Cinema Girona serà fins dissabte l'epicentre del festival, que aquest any també té projeccions al Caixa Fòrum.
I ara, abans dels esports, avui és dia d'EGM, per tant, dia d'audiència de ràdio. I ens hem de felicitar perquè Catalunya Ràdio acaba la temporada amb 672.000 oients. Retalla diferències en prop de 60.000 oients respecte a l'emissora líder, que continua sent RAC1. Són dades de la segona onada de l'any 2026 que certifica un descens generalitzat de l'audiència de ràdio respecte a principis d'any. Però, en aquest context, Catalunya Ràdio és la que perd menys oients de les quatre emissores més escoltades. De fet, Catalunya Ràdio incrementa audiència en les demarcacions de Barcelona, Girona i Lleida. Només baixa, per tant, a Tarragona. Pel que fa a programes, bones notícies pel matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Ell recull la millor audiència des de la temporada 2018-2019. Al davant només té el bon arracú. La tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga es manté a la franja dels 130.000 oients. I el cap de setmana el suplement amb Roger Escapa tanca amb la millor audiència mitjana de tota la seva història. Aquest programa que escolteu, el Catalunya Migdia, és l'informatiu més escoltat del país. Aconsegueix una de les seves millors audiències. Prop de 160.000 oients, 157.000. Moltes gràcies als que esteu a l'altra banda. També ens escolteu a través de 3Cat Info, la nostra emissora de 24 hores, que aquest EGM voreja els 90.000 oients. A més, Catalunya Música supera els 40.000 i ICAT es queda amb 30.000. I fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Per exemple, amb l'eliminació d'Alemanya, una de les favorites al Mundial de Futbol.
Ha estat una de les grans sorpreses fins ara al Mundial. El Paraguai va guanyar els alemanys als penals. Dai, dai, we go, dale, dale, let's go. El Mundial de Futbol aquesta nit s'han classificat per als vuitens de final al Brasil, Paraguai i el Marroc, però sens dubte la sorpresa, com dèiem, ha estat l'eliminació d'Alemanya. Va perdre els penals amb el Paraguai.
Ahora tiene que ser Bacanale!
Així narraven els companys paraguaians el gol de José Canale, el penal definitiu, i també la celebració que es va viure per la classificació als carrers d'Asunción, una nit històrica per als paraguaians i una gran decepció també pels alemanys. Enviat especial al Mundial, Roger Busà.
Sí, primera campanada d'aquest Mundial en aquests setzens. Ahir va ser un dia de sorpreses i d'emoció fins al final, amb dues tandes de penals, la primera en aquest partit d'Alemanya, que rep un altre cop molt dur. Ja no va passar de la fase de grups al Mundial del 2018, tampoc ho va fer el Mundial del 2022 i ara el 2026 cau eliminada als setzens. Va ser un partit realment decebedor de la Manxa, sobretot a la primera part. Es va avançar el Paraguai abans del descans. Va empatar Havers a la segona part. El partit va anar a la pròrroga i allà va aparèixer l'heroi, el porter Orlando Gil, que va aturar dos penals a Havertz i a Voltemade, i que és el primer porter que pot dir que ha eliminat Alemanya en una tanda de penals d'un Mundial. El Paraguai va haver de jugar a defensar-se i el seu seleccionador, Gustavo Alfaro, feia aquesta metàfora sobre la capacitat d'adaptació del seu equip.
Todavía no tenemos ese bagaje que nos hace a nosotros imponer condiciones. Tenemos que bailar la música que nos ponen. Y nos preparamos. A veces nos toca una cumbia, a veces un tango, a veces una rumba. Hoy nos toca una polca. Ahí seguimos peleando, tratando de interpretar, bailando mal, pero tratando de interpretar y tratar de seguir adelante.
Bé, doncs, a ritme de la música, el Paraguai, que jugarà ara contra el guanyador del França-Noruega, i mentrestant Alemanya diu el seleccionador Julian Nagelsmann que no té previst dimitir, que vol continuar i que si no volen que segueixi, doncs que li han de dir.
Doncs la sorpresa de la classificació del Paraguai davant Alemanya ha estat tan gran que el país ha decretat dia de festa nacional. I això en aquest Mundial, Josep Gaya, no és tampoc la primera vegada que passa.
El president de Paraguai ha decretat el dia d'avui festiu nacional després de la victòria històrica del conjunt guaraní contra Alemanya, que certifica el pas als vuitens de final del Mundial. I com deies, no és la primera vegada que passa en aquest Mundial, ja que l'Equador també va decretar festiu nacional després de guanyar 2-1 també contra Alemanya l'últim partit de la fase de grups. Santiago Peña, president del Paraguai, ha anunciat la festivitat nacional a través d'un comunicat oficial per tal de que tots els aficionats puguin celebrar aquest triomf històric. Així mateix, tots els aficionats del país han omplert els carrers del país per gaudir d'aquesta fita. Una dada curiosa d'aquesta eliminatòria és que Alemanya ha caigut eliminada del Mundial sense haver perdut cap partit, mentre que el Paraguai ha arribat a vuitens guanyant només un partit, contra Turquia.
Una altra eliminatòria que es va resoldre ahir als penals, ho deies abans, Arbusà, va ser la dels Països Baixos-Marroc.
Sí, potser no és tan sorpresa com l'eliminació d'Alemanya, però també és una decepció. La veritat és que la selecció neerlandesa no va fer un bon partit, no va deixar una bona imatge. De fet, en les últimes hores ja estem veient les primeres crítiques cap a Ronald Koeman pel seu plantejament, crítiques que venen moltes dels jugadors, com ara Van der Vaart o Zlatan Ibrahimovic. S'ho va mereixer el Marroc, que les va tenir durant el partit, tot i així es van avançar als Països Baixos amb gol de Cody Gakpo. És el Mundial de molts gols al temps afegit i va ser aleshores quan va empatar el Marroc. Gol del central Issa Diop. A la pròrroga va continuar sent millor el Marroc i es va endur finalment aquesta tanda de penals amb un gol decisiu del català Ismael Saibari, aquest davanter nascut a Terrassa. Com dèiem, a Koeman ara li toca encaixar moltes crítiques. Ell defensa que tornaria a jugar igual amb aquesta defensa de 5. Diu que no pot ser que en la prèvia a tothom això li semblés bé i que ara doncs tot siguin crítiques. I el més important, igual que Nagelsmann a Alemanya, Koeman tampoc es planteja plegar.
No he pensat a dimitir. Tot just hem acabat un partit i no he reflexionat sobre els meus pensaments. Si hi penso demà al matí, potser arribo a una conclusió després de quedar eliminats. Això no vol dir que no prengui la meva responsabilitat. Vol dir que encara no hi he reflexionat.
Ahir, per cert, vam tenir el primer del Barça, jugant aquests setzens, Frenkie de Jong, que cau eliminat i que ja comença vacances després d'aquesta eliminació a mans del Marroc, que jugarà els vuitens contra el Canadà.
I l'altra eliminatòria, la del Brasil, que va guanyar el Japó, però que li va costar.
Va patir, el Brasil. El descans perdia, de fet, 0-1, després del gol que havia fet Kai Susano. A més, també al descans, Ancelotti va haver de substituir el lesionat Lucas Paquetá, que va entrar per Endrick. A la segona part del Brasil sí que va pujar el ritme, va empatar el 56 amb gol de Casemiro, que també va acabar lesionat al final del partit, i ja l'ha afegit Martinelli, el davanter de l'Arsenal, va fer el gol que classifica el Brasil de manera agònica. També omple la canarinha de confiança i una bona reacció que celebra Carlo Ancelotti al final del partit.
Encajamos goles, pero el equipo no perdió la paciencia. Yo creo que el equipo estaba bien. También en la primera parte, el juego fue bonito. Forzamos un poco más cruzamiento en la segunda parte. Al final salió bien.
Costa d'Ivori o Noruega, les rivals del Brasil als vuitens de final, i ara pendents de l'abast de les lesions de Paquetá i Casemiro. Sí que Casemiro potser sembla menys greu perquè té només unes molèsties, però Paquetá va sortir del camp plorant i està pendent de proves.
Doncs tot això és el que ens va deixar la jornada d'ahir, que es va jugar ahir a la nit i aquesta matinada, i la jornada d'avui al Mundial ja ha previstos 3 partits més del 700 a final, i destaca el França-Suècia o del Serra.
Els francesos, campions del món el 2018 i finalistes el 2022, són els favorits per accedir als vuitens, però veient el que els ha passat les últimes hores a Alemanya i als Països Baixos, el seleccionador Didier Deschamps no se'n refia gens dels suecs i en destaca especialment el seu potencial ofensiu.
Són un bon equip. Destaquen per la seva potència atlètica i també ofensivament amb Gyökeres, Isaac i Elanga. Tenen molta qualitat i són molt ràpids, especialment Elanga, però Gyökeres i Isaac també tenen la capacitat de ser molt constants en els esforços.
Isaac ha repetit els esforços aussi.
El França-Suècia, amb el blaugrana Koundé titular en França, jugarà a les 11 de la nit i abans a les 7 es disputarà el Noruega-Costa d'Ivori. Els noruecs volen repetir l'accés a vuitens de final del 1998, mentre que els africans no havien passat mai fins ara de la fase de grups. La jornada es tancarà amb el Mèxic-Equador. El seleccionador mexicà Javier Aguirre ho veu així.
És un equip que te permite jugar muy poco en tu campo, que te roba mucho en tu campo. De los mejores de los 48 que participamos, muchos manos a manos, un equipo muy intenso, muy valiente como su técnico, y no tengo más que decir que tenemos que ser un partido casi perfecto para seguir en la competencia.
El Mèxic-Equador jugarà a les 3 de la matinada, hora d'aquí.
I encara un últim apunt del Mundial amb tu, Arbusà, perquè ja al tot costa vam parlar amb Pau Cubarsí, que està sent un dels millors jugadors del Barça, d'aquest Mundial i de la selecció espanyola.
Sí, jo diria que el millor jugador fins ara de la selecció espanyola en aquest Mundial va ser inclòs, de fet, en l'11 ideal d'Opta, aquest portal d'estadístiques. Ahir vam parlar amb ell, al tot costa, aquí a Chattanooga, a la concentració de la selecció espanyola, i, entre d'altres coses, va deixar clar que ell fitxaria un jugador de la selecció espanyola, que el fitxaria pel Barça, no va voler dir aquí i de passada va defensar Ferran.
Sí, bueno, el Ferran també potser no ha començat de la millor manera, però ja sabem com és el Ferran, que segur que anirà amb totes, que començarà a marcar gols i ens ajudarà moltíssim. I de moment em quedo amb el Ferran. Sí que el Robert potser ens ha marxat, però també tenim en Gordon, que també pot jugar a dalt.
I ara cap a Los Angeles, amb Cubarsí i la resta de jugadors del Barça, també amb la resta dels catalans, la selecció espanyola que viatja avui cap a Califòrnia, Los Angeles, on dijous, demà passat, jugarà aquest partit de setzens de final contra Àustria.
5 minuts i les 3 de la tarda, fem una pausa i seguim.
Catalunya migdia.
Joan, demà hem d'anar a Igualada.
I
sí.
Després a ca la meva mare, Olà. Uh-huh. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
Molt bé.
Arribarem a tot?
El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
Aquest estiu, sobrevola el Pirineu amb la nova tirolina de Boí Taüll, la tirolina doble més llarga de Catalunya.
També podràs gaudir de vistes panoràmiques a més de 2.000 metres d'altitud fent un passeig amb telecadira, tastar la gastronomia local i descobrir la vall de Boí.
Tota la informació a boitaüll.cat.
Boí Taüll, muntanyes d'adrenalina.
Amb motiu del gran départ del Tour de França, els dies 2, 4 i 5 de juliol, hi haurà talls de carrers i afectacions importants a la mobilitat a Barcelona. Consulteu els recorreguts, planifiqueu els desplaçaments amb antelació i prioritzeu el transport públic en a peu o en bicicleta. Més informació a barcelona.cat/mobilitatletour. Ajuntament de Barcelona.
A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
I amb productes del territori.
Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Vinga, va, comencem!
Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
La gran part del Tour a Catalunya. Tot el Tour a Catalunya Ràdio. Aquest dijous 2 de juliol, la presentació oficial del Tour al voltant de la Sagrada Família, en directe al Tot Costa.
I no ens en volem perdre detall.
El dissabte 4 de juliol, la primera etapa del Tour. Una contrarrellotge per equips pels carrers de Barcelona, el Tot Gira.
Tot Gira en la seva màxima expressió.
Les tres etapes del Grand Depart en directe a TV3 i a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
A punt de creuar la línia d'arribada.
I fins a l'última etapa, tota la informació del Tour a Catalunya Ràdio amb Isaac Vilalta.
Aixeca els dos braços.
Algú podrà amb Pogacar?
Catalunya migdia.
I en bàsquet, atenció, perquè la banqueta del Madrid la temporada que ve estarà entrenada segurament per un tècnic català, Ernest Macià.
Gir absolutament inesperat a la banqueta del Madrid, el Madrid que ja vàrem dir ahir que no comptava amb Sergio Scariolo i que probablement ahir mateix ja notificaria el seu adeu, doncs bé, rescindirà els 2 anys de contracte que queden amb el tècnic de Brescia i apostarà per a Pedro Martínez, que ahir el tècnic badaloní ja va comunicar a València que volia marxar, tot i que el València li igualava l'oferta. La raó és que Pedro Martínez vol entrenar un club gran i el Madrid li ofereix aquesta possibilitat. El València, per tant, no el retindrà, tampoc retindrà molts dels jugadors que se'n van i haurà de reinventar-se de nou sota un nou projecte de la família Roig, en aquest nou Roig Arena que aquest any ha vist el campió de Lliga i ha vist també un equip de Final Four. Aquest matí ha parlat el director general del València Bàsquet, Enric Carbonell.
Simplement a fer unas pequeñas aportaciones respecto a la situación. Quiero reafirmarme en que Valencia Basket es un club que tiene las cosas claras, que tiene un modelo muy claro de cómo trabajar.
A València no esperaven aquest gir de guió, un equip que sí que comptaven que moltes de les seves estrelles, per exemple en el cas de Montero, que marxa a l'Olympiacos, de Branco Badiou, que se'n va al Panathinaikos, també es parla de Jaime Pradilla, que podria marxar al Madrid, doncs abandonessin el club valencià, comptaven amb Pedro Martínez i ara, novament, hauran de buscar nou tècnic.
I dos apunts de Barça, parlem de futbol. Ramon Salmurri, avui 30 de juny, és l'últim dia de Rafa Juste com a president del club perquè demà comença oficialment el nou mandat de Joan Laporta.
Coming back here as defending champion means a lot.
Ramon Salmurri, no és aquest, no?
Avui,
sí, ara,
no és ni Ramon Salmurri ni Rafa Juste, tampoc. Avui hi ha reunió de la Junta Directiva marcada en el relleu de Rafael Juste per Joan Laporta. Demà Joan Laporta prendrà possessió del càrrec amb una nova junta i amb l'interrogant de quin paper tindrà Rafael Juste. En principi, el de vicepresident esportiu, veurem si acaba o no presentant la dimissió, un escenari que el mateix Juste s'ha plantejat de portes endins.
I Marcos García, Salma Parayuelo, ja es confirma, no seguirà al Barça.
Ho avisava de Ruth Vilar i la Sònia Germà fa setmanes. Avui ja és oficial. Salma no accepta la proposta del Barça per seguir. Comunicat oficial del club dient que tanca 4 anys al club blaugrana. El London City, l'Arsenal, el PSG i el Lió interessats en Salma Parayuelo.
Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva. A les 7 més esports amb el Tot Costa. A les 11 el club de la mitjanit, especial mundial. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.